Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern de Pedro Sánchez ha tornat a utilitzar la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per tractar de marcar el camí als jutges, encara que hagi deixat de ser una novetat cada vegada que es produeix. Resulta més escandalosa aquesta qüestió. Primer va ser la Generalitat la que va sortir en tromba, recordem-ho, i ara, en sintonia, el govern central mostra el seu disgust per la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar la llei d'amnistia a 4 condemnats i 3 acusats de malversació, entre ells el pròfug Carles Puigdemont. És evident que això ha complicat el ja de per si complexos pactes postelectorals a Catalunya i, sobretot, torna posant un compromís a Pedro Sánchez, que sobreviu políticament, recordem-ho, gràcies als tristament famosos 7 vots del fugit a Waterloo. El govern central porta temps intentant remoure qualsevol obstacle als seus projectes i, per això, no respecta la separació de poders i qüestiona les institucions fonamentals de l'Estat, l'erosió del qual serà difícil poder reparar. El fet és que el nyap jurídic i la vergonya ètica d'aquesta llei d'amnistia comencen a passar factura al govern, i el seu full de ruta amb l'independentisme està cada vegada molt menys clara. Encara que els molesti, els jutges continuen sent molt i molt independents. Alguns jutges, però, eh? Bona tarda, sóc Carlos Losada i avui hem tingut noves proves d'aquesta llei d'amnistia que és un nyap. El TSJ del Tribunal Català ha amnistiat un condemnat per dur substàncies explosives a una manifestació contra el Consell de Ministres celebrat a Barcelona, i el mateix el Tribunal ha denegat l'amnistia a un jove condemnat per atacar els Mossos durant els aldarulls de les festes de la Mercè a la capital catalana. I a tot això, un agent de la policia autonòmica ha presentat ja un recurs davant del Tribunal Suprem contra l'amnistia aplicada a un jove condemnat a 3 anys de presó per atemptat contra l'autoritat i lesions. El mosso li reclama quasi més 77.000 euros per les lesions patides. Amb l'advocat d'aquest agent hi ha parlat aquest matí la Yolanda Canales.
Per aquestes lesions, l'agent va ser operat en diverses ocasions i va estar més d'un any de baixa. Però qui li rescabalarà de tot el que ha patit? D'entrada, el seu advocat ja ha presentat aquest recurs davant el Suprem perquè considera que el delicte de lesions cap a la gent no pot estar inclòs a la llei d'amnistia. L'advocat José Antonio Vitos es pregunta com es pot considerar de fet que l'agressió a un mosso o llançar pedres contra un furgó policial és un acte de promoció de la independència de Catalunya, que és el que diu literalment la llei.
Tots hem de recordar que la llei d'amnistia el que fa és amnistiar actes de promoció, reivindicació de la independència o el secessionisme de Catalunya, com diu la llei. Ara bé, nosaltres no entenem o no arribem a veure com és possible que l'agressió a un mosso d'esquadra o el llançament de pedres amb un furgó policial sigui un acte considerat de promoció o reivindicació la independència de Catalunya.
El que volen, en tot cas, és que de la mateixa forma que el conseller d'Interior s'ha compromès a tornar les sancions relacionades amb els fets del procés, sancions sota l'anomenada llei de seguretat ciutadana, doncs que també faci el mateix amb la indemnització que ha de cobrar aquest agent i que sigui Interior, en definitiva, qui ho assumeixi perquè no hagi de començar un altre procés judicial, encara que sigui per la via administrativa. Això, diu, és una revictimització.
Això és el que nosaltres anomenem victimització secundària. A banda de ser víctima d'un delicte, també ets víctima de l'obligació de perllongant el temps, una reclamació judicial.
Però no es tracta només d'aquest agent, que és de Barcelona, sinó que n'hi ha d'altres Mossos a la província de Lleida que també van patir lesions i van estar de baixa. Però en el seu cas no s'ha arribat a una sentència ferma, sinó que s'ha quedat en la fase d'instrucció.
Gràcies, Yolanda. Seguirem molt atents a aquesta qüestió. Ara el que fem és interessar-nos per la informació de serveis. Comencem parlant del temps. Els pròxims dies es mantindrà la dinàmica d'aquestes últimes setmanes amb un temps canviant i insegur i sense calor extrema com tindria que ser ara a l'estiu. Demà dijous serà un dia de moltes estones de sol amb temperatures una mica més altes, sobretot a les comarques de Girona i també a les comarques de Barcelona. Divendres predominarà el sol durant bona part del dia, però al vespre arribaran pluges per les comarques de Lleida, que de nit i matinada s'estendran cap a la resta de Catalunya. Dissabte el dia començarà amb alguns ruixats entre Girona i Barcelona i també els Pirineus, i a la tarda també se'n formaran en punts de les comarques de la Catalunya interior. Sàpiguem ja com està la xarxa viària amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha problemes de circulació als accessos nord a la P7 i a la B30. En concret, a Barberà, en sentit a Girona, els accessos nord també encara a lentitud a la C-17, a Mollet cap a l'enllaç amb la P7, i també a lentitud per un accident a la C-59 a Caldes de Montbuí arran d'una topada que s'està fent pas alternatiu. Les rondes continuen problemes a la zona d'Horta i Guinardó, on s'estan fent les obres de cobertura, i en el cas dels accessos sud mencionada a Sant Joan d'Espí i la B23 per entrar per la Diagonal en sentit Molins de Rei, on hi ha un carril tallat per un accident. Això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, és la tercera patologia neurodegenerativa més comuna després de l'Alzheimer i el Parkinson. La Societat Espanyola de Neurologia estima que hi ha entre 4.000 i 4.500 persones que la pateixen a tot Espanya, on cada any es diagnostiquen aproximadament uns 900 casos nous. Però la cruesa de la malaltia, que provoca que les neurones motores responsables de controlar el moviment muscular voluntari es degenerin i morin, no li atreu les ganes de viure al nostre protagonista d'avui. Es diu Ildefons i ha explicat el seu dia a dia a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. L'Ildefons dona gràcies a la seva família per fer-li costat, lamenta que els polítics tinguin encara sense resoldre una llei pels afectats i per les famílies de malalts de l'ELA i denuncia la manca d'ajust. De tot això n'ha parlat aquest matí, com dèiem, Herrera en Cope, Catalunya i Andorra.
L'Ildefons té ara 66 anys i fa 4 que li van diagnosticar la malaltia. Ell encara no està en la fase més crítica. Sí que necessita ajuda per menjar, vestir-se o rentar-se les dents, però encara, diu, pot gaudir una mica de la vida. Intenta mantenir una actitud positiva i en això, diu, la seva família l'ha ajudat molt.
Ens estimem molt, que estem molt units, que estem molt junts. Pues ells ho viuen de la mateixa manera, o pitjor que jo, no sé, que l'impacte va ser dur. Va ser molt fort, però han sigut molt valents i han sabut capgirar la cosa perquè tot plegat es faci una mica més portador, que sigui una mica més fàcil tirar endavant amb aquesta motxilla tan pesada que portes a l'esquena.
Amb tot i pels seus problemes de mobilitat, ja comença a necessitar una persona perquè l'ajudi. La seva dona no pot sola i els seus fills, encara que també donen un cop de mà, fan la seva vida. El problema ve, diu l'Ildefons, quan ja es necessita la traqueotomia. Ell encara no ha arribat aquí. Aquí sí que es necessita les 24 hores del dia i els costos són gairebé inassumibles.
El més complicat arribar quan passes a fases, diguem-ne, més crítiques, més greus, que és que quan vols tirar endavant amb aquesta malaltia i t'han de fer la tràqueo, que llavors sí que requereixes de tenir una persona al costat teu les 24 hores del dia. Que llavors aquí els costos és quan es disparen i són quasi gairebé inassumibles.
Tan inassumibles que molts es veuen abocats a demanar l'eutanàsia, una decisió dramàtica, diu, per no arruïnar-se o perquè directament no tenen prou diners.
Necessiten molts diners. I et dic, hi ha molta gent que per no arruïnar o perquè no tenen prou diners, li deixen pel camí de l'eutanàsia. I això avui en dia és una autèntica vergonya que hagi de passar. Que un no pugui viure dignament, que un no pugui decidir viure dignament per culpa d'aquesta situació.
Per això considera que és imprescindible que s'aprovi la llei. Ela confia en que aquesta vegada sí, surti endavant, perquè si no, diu, seria imperdonable.
Si aquesta vegada no ho fan, no els hi podrem perdonar, perquè ja hi ha masses, companys i companyes, que s'estan quedant pel camí, molts joves s'estan quedant pel camí sense poder veure aquesta llei aprovada.
S'ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha mig miler d'afectats d'ELA. A Espanya, en total, uns 4.000.
Puc saludar a la senyora Esther Sallés, que és la directora general de la Fundació Miquel Valls, que des de fa 15 anys fan costat a les famílies i als malalts de la ELA. Senyora Sallés, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos, eh?
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Molt bé, situa una mica als oients com és l'acompanyament als pacients de la ELA i sobretot als seus familiars, que són també doncs, una peça molt important. Què feu des de la Fundació?
A veure, des de la nostra fundació el que fem és acompanyar en tot el procés de la malaltia. Diguem que amb tot el que ocupa, totes les problemàtiques que poden sorgir, doncs, tant a nivell administratiu, de gestió d'ajudes, com a nivell d'adaptació de l'habitatge, autonomia de cara a fer les coses del dia a dia, i sobretot també el tema més emocional.
Clar.
Llavors, també proporcionem ajudes tècniques, llits, cadires de rodes, grues, perquè si no és un cost altíssim. Llavors, l'atenció la fem al domicili, a tot Catalunya. Arribem a... L'any passat van ser més de 500 famílies que vam atendre. També als hospitals, que estem a les diferents unitats d'ELA, més importants, per també poder donar atenció junt amb l'equip mèdic.
Clar.
Llavors, doncs, hi han projectes de grups d'ajuda mútua, que va molt bé perquè entre els cuidadors o entre els malalts, doncs, es donen un suport molt important i nosaltres els hi facilitem. També tenim un projecte per les famílies més vulnerables, aquestes que tant no tenen un suport econòmic com un entorn social que els hi pugui donar un recolzament per ser cuidats quan ho necessiten, i tenim un projecte que els hi paguem cuidadors en aquestes famílies.
Déu-n'hi-do. Són molts drames els que contemplen aquesta malaltia de la ELA. Potser el més greu, que tots són greus, és el que és una malaltia que no té cura. Cal trobar l'origen, perquè ara mateix es desconeix, veritat, senyora Sallés?
Totalment, o sigui, encara no sabem. Sí que s'ha avançat molt en el coneixement de com funciona la malaltia, però encara no sabem què la causa en el 90% dels casos. Sí que hi ha un 10% que sí que s'han identificat els gens que són els causants, però és un grup molt reduït de persones, i per això també des de la Fundació donem recolzament als equips investigadors, estem amb consorcis europeus d'investigació i, bueno, intentem doncs que algun dia la ELA sigui curable.
Ah, en fi, seria una grandiosa notícia. Escolti, senyora Sallés, l'assignatura pendent important, crec jo, que és que Espanya és una llei per fer costat als malalts i a les famílies dels que pateixen aquesta malaltia, la ELA. Vostès estan col·laborant en l'elaboració d'aquesta llei. En quina línia es treballa hores d'ara? I per què costa tant tirar-la endavant? Aviam.
Sí, a veure, nosaltres som membres de CONELA, que és la confederació on estem totes les associacions d'ELA d'Espanya, i és qui està liderant aquesta negociació o aquest treball que s'està fent amb els diputats del Congrés. Bueno, va haver-hi una proposta fa 4 anys, si no m'equivoco.
Sí.
Ara no, l'edat exacta no sé, de Ciutadans, que, bueno, que és aquesta que tant ens queixem de que va quedar al calaix, de que
sí,
es va anar allargant fins que va quedar morta i vam haver de tornar a començar. I des de CONELA, que va ser quan neix CONELA, hem tornat a començar, i en el moment en el que estem ara és que tenim 3 partits polítics que han fet una proposta de llei. Alguns s'han basat més en la proposta que vam fer des de CONELA, que contempla les necessitats més importants que tenim al col·lectiu, i altres menys. Llavors, ara estem en el punt en què aquests partits que han presentat aquestes propostes estan treballant entre ells per unificar els seus textos en un únic text que doni resposta al que nosaltres demanem.
Molt bé.
I s'està treballant dia a dia, vull dir que no està parat.
Cal demanar-los que treballin de valent, que treballin ràpidament i que la llei sigui una realitat el més aviat possible, perquè el drama de les famílies malalts d'ELA és terrorífic. Tornant, senyora Sallés, a la feina que feu des de la Fundació, tota la gent que treballa a la Fundació Miquel Valls són professionals en formació o són voluntaris? Expliqui'ns.
Tenim voluntaris, tenim bastants de voluntaris, però també tenim molts professionals. L'atenció principalment la donem a través de professionals, treballadores socials, treballadors ocupacionals i psicòlegs.
Sí.
Però després, doncs, hi ha el suport del voluntariat en acompanyaments més puntuals o en els hospitals, que ens ajuden molt. La nostra intenció és ser professionals per poder donar una bona resposta i continuada.
Aquests treballadors que teniu vosaltres sovint requereixen, podríem dir, suport emocional per tractar, doncs, amb pacients amb característiques, en fi, complicades com és un malalt d'ELA, senyora Sallés?
A veure, el tema de com els professionals aborden una situació així, primer jo et diré que has de ser d'una pasta especial per poder-te dedicar a això.
Yeah.
I després hi ha d'haver un treball personal, individual, com a persona, sobre la vulnerabilitat que un mateix té, no? O sigui, ser conscient de que pots estar malalt i que pots morir. Mm-hmm. I llavors és quan pots començar a acompanyar. I per això nosaltres, a part de fer aquest treball personal i donar les eines als nostres professionals, també treballem en equip. No es fa una atenció individual d'un mm-hmm. treballador social, sinó que es treballa en equip entre els professionals de la Fundació i amb els equips mèdics mm-hmm. per donar la millor resposta i consensuada i donar-se recolzament els uns als altres, perquè si no seria impossible.
Impossible. En situacions com aquesta de la que estem parlant, d'una malaltia com l'ELA, el paper de la família suposo que és importantíssim, no?
És vital, perquè bueno, la problemàtica principal que tenen les persones que pateixen ELA és que per la seva casuística, per les seves característiques de la malaltia, queden fora del sistema quan hi ha una alta dependència, no? Perquè es requereix de cuidadors, en molts casos, quan estàs al final de la malaltia, 24 hores, perquè tens que tenir un suport respiratori o tens risc de fer una broncoaspiració, llavors has de tenir algú al costat constantment. A més, és que no et pots ni rascar quan tens una dependència total, vull dir, necessites que t'ho facin tot, però a més tens risc de que et passi alguna cosa mentre estàs sol. Per tant, necessitem cuidadors 24 hores. Què passa? Una residència geriàtrica, un malalt d'ELA no hi pot anar, no estan preparades per les condicions sanitàries i tampoc per l'edat, moltes vegades, dels pacients. A un centre sociosanitari tampoc hi poden anar perquè estan preparats per recuperar-se. Mm-hmm. Els centres sociosanitaris, el malalt d'ELA, per desgràcia, no es recupera. El que necessita és una atenció pal·liativa.
Mm-hmm.
Per tant, s'han de quedar a casa. No ens queda un altre. Hospitalitzats tampoc, perquè no tenen una situació de que requereixi una hospitalització. Per tant, es queden a casa
i la família.
I la família és qui es fa càrrec, perquè el que ens estan donant actualment de llei de la dependència, quan tens un grau 3, són com a molt entre 70 i 92 hores de cuidadors, si és que s'arriba al mes. Ja. Per tant, òbviament, això no arriba...
No arriba res, per res.
I llavors, el familiar o l'entorn més proper, doncs, o ha de deixar de treballar per cuidar, bueno, i aquí ve pues, quan tot tenim aquestes sobrecàrregues, aquest no vull ser una càrrega per la meva família, és complicadíssim.
Posa els pèls de punta la situació molt. Que ens està descrivint, senyora Sallés, però bueno, en fi.
Sí.
Enhorabona per la tasca que feu de la Fundació Miquel Valls i esperem i desitgem, però amb totes les forces, que els polítics es posin ràpidament les piles i donin solució amb una llei que faci costat als malalts i als familiars que pateixen l'ELA.
És urgent.
Molt bé, Esther Sallés, directora general de la Fundació Miquel Valls, gràcies per estar a la COPE. Bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Aviam si els responsables polítics, si algú està escoltant, doncs se li posa també la pell de gallina, com a nosaltres, a escoltar els drames dels malalts de l'ELA, el de fons també, i el que ens ha explicat la senyora Esther Sallés de la Fundació Miquel Valls, que ajuda els familiars i els malalts de l'ELA i posen fil a l'agulla i tiren endavant aquesta llei per ajudar i recolzar les famílies i els malalts d'aquesta malaltia. T'explico ara que hi ha satisfacció en el Col·legi de Metges de Barcelona després que el govern central ha donat llum verd a l'especialitat de Medicina d'Urgències i Emergències. El personal mèdic que atén aquests serveis han aconseguit una reivindicació que podríem dir que és històrica, atès que Espanya era un dels pocs estats membres de la Unió Europea que encara tenia pendent de reconèixer aquesta especialitat. Elena Hernández.
La Mireia Puig, membre del COM i presidenta de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències, ha assegurat que aquesta especialitat es porta reivindicant des de fa més de 20 anys. Puig també ha volgut remarcar que Espanya era dels pocs països del món que no comptava amb aquesta especialitat.
És important, primer de tot, perquè ens situa al nivell dels nostres col·legues de tota Europa i de tot el món. És a dir, aquesta especialitat és una especialitat que està arreu a tot el món, excepte dos o tres països fins ara. Espanya era un d'aquests. I això, per tant, ens homologa des del punt de vista de formació d'especialistes a la resta.
Fins al moment, un metge d'urgències provenia d'una altra especialitat. Per poder cobrir aquesta plaça, Terrassa havia de realitzar una formació suplementària per poder atendre els pacients d'urgències. En canvi, amb aquesta nova especialitat que comença el 2025, permetrà als estudiants triar-la en el moment d'examinar-se per l'examen del metge intern resident.
Hi ha moltes especialitats que tenen punts de tall transversals amb la medicina d'urgències, però no són la mateixa, i per tant tenien metges que estaven fent l'especialitat de medicina de família, però havien de fer una formació suplementària després. O feien medicina interna i de nou havien de fer una formació suplementària, no? I en aquest cas ja disposaran d'aquesta formació.
La Mireia Puig ha explicat que el Real Decret permet que hi hagi una nova especialitat de la qual els estudiants poden accedir a través de l'examen del MIR, però també permet que aquells metges que ja portaven a terme aquesta especialitat passin directament a tenir el títol en urgències i emergències.
Arriba el moment de fer una aturada per publicitat i després la Mar Puerto ens parla dels nens influencers, un fenomen sense regular i que cada dia va en augment.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo.
¡Dominos!
Lolo.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para...
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui en dia els nens i les nenes prefereixen ser youtuber que astronauta o arquitecte, per exemple, i és que cada vegada hi ha més joves que veuen la creació de continguts com una possible sortida professional. Els experts asseguren que venim d'una cultura de la celebritat i en aquest sentit els joves identifiquen influencer com els influencers com un dels seus. Mar Puerto.
Sí, de fet, sempre hi ha hagut algú que ha influït en les conductes dels altres i en els patrons de consum, però en aquest cas, molt més. Un de cada quatre individus de la generació Z confia més en les ressenyes d'un influencer que no pas en les ressenyes de pàgines de productes oficials o d'experts que són altres persones. Hem parlat sobre el tema amb Ferran Lalúez, que és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.
Els adolescents, les persones que més segueixen, que més admiren, són bàsicament creadors de continguts a les xarxes socials, això que anomenem influencers. I com a referents que són, és lògic que els més petits els vulguin imitar, igual que fa uns anys doncs, podien voler imitar potser a un futbolista, o a un cantant, o un actor, una actriu, però la diferència amb altres famosos és que són percebuts com a persones que no necessiten fer un gran esforç per guanyar una gran quantitat de diners, no? Això genera que realment les persones a les que segueixen es converteixin en prescriptors molt rellevants a l'hora de prendre decisions, per exemple, decisions de consum, no? I efectivament fan més cas a aquests influencers que no pas a altres persones que puguin ser considerades potser fins i tot molt més expertes, o etcètera.
A més, a banda d'això, els experts adverteixen també dels riscos psicològics i emocionals de ser influencers des de petits. Aquí, un factor determinant és comptar amb un entorn familiar sòlid.
Que alguns d'aquests influencers, ells mateixos són nens i adolescents. Aleshores, si estem parlant d'influencers menors d'edat, i òbviament això pot generar disfuncions importants. La primera és que tot el temps que dediquen a crear continguts no el dediquen a fer altres coses que poden ser essencials per al desenvolupament d'un infant. El segon problema és que els valors que configuren l'entorn de les xarxes socials són a vegades valors vinculats al consumisme, a una primacia dels valors estètics per damunt dels valors de la persona. El fet de considerar-se ja persones famoses, això pot generar una percepció que en el moment en què aquestes persones, perquè clar, la fama de les xarxes socials és força efímera, particularment quan són nanos tan petits que d'aquí dos dies ja no seran els mateixos, per dir-ho així, acostumar-se a fer-se, per dir-ho així, addictes a la fama pot comportar conseqüències psicològiques molt negatives.
Molt negatives, com per exemple la pèrdua de la noció de privadesa, confusió d'identitat per no poder distingir la vida personal de la imatge projectada digitalment, obsessió patològica per ser acceptats pels altres fins al punt de deixar de ser ells mateixos, així com també la pèrdua d'autoestima a causa de la dictadura del like. Tot això tenint en compte, a més, que la legislació espanyola no regula específicament el treball dels nens influencers.
Molt bé, gràcies, Marc. Fer el pas al cotxe elèctric està costant cada dia més, tot i que les administracions ens volen obligar, caigui qui caigui, a comprar-ne un. La persecució cap als vehicles de combustió és un fet global, o més ben dit, globalista, i una realitat que es va perfilant dia a dia amb les zones de baixes emissions que s'estan imposant a les grans i també les mitjanes ciutats. Estem arribant al punt que d'aquí a poc ciutats senceres, com per exemple Barcelona, podrien ser zones de totalment de baixes emissions. Però comprar un cotxe elèctric implica també uns certs condicionants. Un d'ells és el dels punts de recàrrega públics, especialment en carretera. En aquest sentit, Espanya continua a la cua d'Europa, tot i que és un problema molt comú a tot Occident. Ho hem analitzat amb el president de la patronal Aedevi, Arturo Pérez de Luna, amb qui ha estat aquest matí Lian Ledesma.
A Espanya, els conductors de cotxes elèctrics estan enfrontant un desafiament cada vegada major. Llargues cues en els punts de recàrrega que alimenten l'ansietat d'autonomia. Arturo Pérez de Lucía, director general d'AEDIVE, una associació empresarial per al desenvolupament i impuls de la mobilitat elèctrica, contradiu que hi hagi pocs punts de recàrrega.
Para el parque eléctrico que tenemos en España hay una sobredimensión de infraestructuras de recarga y déjame que te explique en esta historia que hay en torno a que en salidas y regresos de vacaciones se generan en ciertos hubs de recarga pues colas, ¿no? Como también pasa en la combustión, es que es curioso que en la combustión se generan colas, no ya solo por las salidas y entradas que también se producen, sino también porque hay usuarios que van donde el combustible suele ser más barato y se generan unas colas tremendas y nadie habla de ello.
Quan a la compra d'un cotxe elèctric en 2024 hi ha avantatges com un menor cost de manteniment, ajudes governamentals de fins a 7.000 euros i accés lliure a zones de baixes emissions. A més, aquests vehicles són més fàcils de conduir i ofereixen deduccions fiscals atractives. Arturo Pérez de Lucía argumenta per què mereix la pena comprar-se un cotxe elèctric en l'actualitat.
Adquirir un vehículo eléctrico, además puro de batería, tiene todo el sentido del mundo. Primero, porque ya cada vez los precios son más competitivos. Hay un plan de incentivos que, como sabéis, se acaba de ampliar con muchos más millones de euros, hasta 350 en el Moves 3 para final de año, o sea, durante todo el 2024 va a estar activo. Y hoy en día tenemos vehículos con unas capacidades tecnológicas, alta densidad de batería, capacidad de carga de alta potencia, que te permite pues una experiencia en conducción en corta, media y larga distancia.
No obstant això, també hi ha desavantatges a considerar. El preu inicial continua sent elevat, l'autonomia limitada pot ser un inconvenient i la falta d'infraestructura adequada per a la recàrrega és un problema crític. Això se li suma l'impacte ambiental de la fabricació de bateries, malgrat que, segons Arturo Pérez de Luna, un cop deixen de tenir rendiment al vehicle, tenen un 90% de reciclabilitat.
S'està desinflant el globus dels cotxes elèctrics? És la pregunta que avui ens fem i que plantejo el convidat que ara mateix m'escolta, el senyor Bruno Sabater, del taller Stop and Go Service. Bruno, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda.
Aviam, hi ha ganes de cotxe elèctric encara o s'han frenat una mica les vendes? Aviam, segons l'activitat que veus en el teu taller, explica'ns.
Doncs, bueno, nosaltres com a taller multimarca no ens arriben tan aviat com a les concessions. O sigui, les concessions els venen i després una vegada ens arriben aquí als multimarket triga un temps. Mm-hmm. Però sí que és veritat que s'ha refredat una mica en el sentit de que, bueno, no és tot el que es revoluïa, no? Sinó que potser pues, és un cotxe indicat per una certa població, però no per tota. Mm-hmm. I després també pues, bueno, les pors i que, bueno, que també tenen molts contres, a part de coses positives.
Exactament. Tu que coneixes perfectament el tema, Bruno, explica'ns una mica els avantatges i desavantatges de comprar-te un cotxe elèctric. Resumidament, si hem de fer una guia, no sé, els quatre avantatges i les quatre desavantatges. Quines serien, segons tu?
Per mi, avantatges, doncs, una principal seria en quant a maniobrabilitat per el que és la ciutat, uh-huh. aparcaments, peatges, tots els estalvis que pot tenir un vehicle elèctric.
Sí.
També un altre avantatge que pot tenir és en quant a consum, doncs potser un vehicle elèctric és més econòmic carregar-lo que no pas de combustible fòssil.
Mm-hmm.
Però, per l'altra part, pues, la durabilitat és el principal contra de les bateries avui dia.
Mm. Les
bateries tenen molt poc.
Ja, bueno. Tu dius que és un cotxe més per ciutat, que és on es mou millor el cotxe elèctric, facilitat per conduir, és això, cotxe per ciutat?
Sí, sí, és un cotxe més d'urbà, o sigui, es pot dir pues, interurbà en proximitat. No només ciutat, sinó que pues, podes anar pues, amb una circulació de 30 quilòmetres, 40, perfectament, amb un avall sense cap tipus de problema. Mm. Però tot això també fa que desgasti prematurament les bateries.
Les bateries.
O sigui, el carregar, descarregar, carregar, descarregar, pues, també fa que durin menys.
Una bateria, un cotxe elèctric, per ciutat, aproximadament, quants anys pot durar o quant temps pot durar, aprox?
Ens estan venint cotxes ja de 2018-2019, amb problemes amb bateries. El que passa és que el cost de les bateries d'un cotxe elèctric, aproximadament 100% elèctric parlem, eh?
Sí.
100% elèctric estem parlant d'uns 20.000 euros aproximadament. Per exemple, una Renault Kangoo, que és un vehicle industrial que és catalogat com un vehicle senzill, està costant 28.000 euros una bateria. I llavors, clar, què fa? Que has de desestimar la reparació i llençar el vehicle i comprar-te un altre nou.
Mm-hmm.
Si aquest de 2018, pues, relativament és molt nou.
Aquesta m'imagino que deu ser la queixa principal dels clients, no?
Sí.
Com parles d'aquests imports?
És quan es troben en aquesta situació és quan es duen potser el desengany més gran,
yeah.
Perquè, clar, no, això no t'ho expliquen a la veritat, no? Sinó que et trobes amb això i dius, ostres, i ara què faig? M'has de comprar un de nou? M'he gastat 30.000 euros en aquest vehicle, clar. Però no l'he amortitzat encara. Mm. Aquest és el principal problema.
Són vehicles, a més, Bruno, cars, però també tenen un manteniment força econòmic, menys quan arriba la clatellada de la bateria, suposo, no? O què?
Sí. Quan a manteniment no s'ha de canviar ni olis ni res d'això.
Clar.
Sí que tenen pneumàtics, els pneumàtics es gasten una miqueta més, no? Però el que és manteniment del dia a dia pues, sí que és més econòmic, però clar, no compensa
uh-huh.
els 30.000 euros que val una bateria.
Evidentment que no. Escolta una cosa, Bruno, de què es queixen més els clients quan venen al teu taller? Suposo que un dels clàssics és hi ha pocs punts de recàrrega, que això també és un clàssic, no? Però a banda d'això, i el tema de les bateries, hi ha alguna altra queixa més?
Bueno, els punts de recàrrega és una queixa quan fan viatges llargs.
Llargs.
Quan és una zona interurbana, pràcticament tothom té el seu carregador a casa i no és problema, perquè el carreguen a casa, surten amb el vehicle carregat i després tornen a casa
problema.
I tornen a carregar. no és problema. Quan fas un viatge llarg sí que és un problema, perquè, clar, no hi ha suficients subministres i tampoc no és lo ràpid que pot ser carregar de
la xina. Sí. Molt bé. I m'han comentat, aviam si tu m'ho pots assegurar o desmentir, que el fred és el gran enemic dels cotxes elèctrics, sobretot pel tema de les bateries. És correcte, això?
Sí, és correcte. Mm-hmm. Tant el fred com la calor tampoc no és bona. Mm-hmm. O sigui, les diferències de temperatura no són gens bones per als vehicles elèctrics, però sí que és veritat que el fred el pateixen més.
Molt bé. Molt bé, doncs Bruno Sabater, que és responsable del taller Stop and Go Service a Barcelona, per fer-nos una pinzellada de com està la qüestió dels cotxes elèctrics, avantatges i inconvenients, i amb aquest ensurt que ens has donat a tots plegats quan la bateria 28.000 euros. Déu-n'hi-do, res, eh? Has de tenir un bon pressupost. Bruno, moltíssimes gràcies. Sí, fins una altra ocasió.
Merci, que vagi bé, adéu.
Déu-n'hi-do, 20.000 d'euros una bateria d'un cotxe elèctric. Quin pressupost has de tenir, eh? Parlem d'una altra qüestió molt greu i molt preocupant. El 81% de les persones que viuen al carrer de la ciutat de Barcelona manifesten no haver rebut cap tipus d'atenció social en el primer mes que van passar al RAS. Segons les dades de l'enquesta realitzada per la Fundació Arrels, són les persones que menys temps porten al carrer les que més desateses estan pels serveis socials. En moltes ocasions, aquest percentatge té a veure amb el desconeixement dels serveis públics o entitats de la situació d'aquestes persones que estan sense una vivenda i viuen al carrer. En temes detalls, l'Elena Hernández.
Els percentatges no deixen de sorprendre. La Fundació ha assegurat que un 56% dels menors de 25 anys que viuen al carrer no reben cap tipus d'ajuda en els primers 6 mesos. Arrels denuncia que en moltes ocasions es pretén que aquestes persones tornin a recuperar la seva vida en menys de 6 mesos.
No es pot concebre que en 6 mesos una persona que ha perdut la vivenda, però a més ha perdut o ha trencat les relacions amb la família, que pot tenir problemes de salut física, que pot tenir alguna altra dificultat més, en 6 mesos pugui estabilitzar-se i pugui millorar o pugui canviar la seva vida en 6 mesos.
En Said ha volgut explicar el seu testimoni. Assegura que moltes de les persones que es troben al carrer i que venen de fora, l'únic que volen és poder treballar i poder-se realitzar com a persones, però en moltes ocasions es troben amb la porta tancada.
Però claro, és muy difícil encontrar una habitació quan no tienes medios, no tienes ayuda, no tienes recursos, son muchas trabas que te pone la vida, ¿no?, para alcanzar esa meta. Pero yo, mi idea no era venir a Barcelona a mendigar.
Les dades són preocupants perquè encara no s'han recuperat les dades prèvies a la pandèmia, que indicava que l'estada d'una persona vivint al carrer era de 3 anys i 5 mesos. En canvi, avui dia, una persona sense habitatge pot estar al RAS 4 anys i 5 mesos.
Arribes a la recta final del migdia COPE, com sempre, en companyia del Joan Ballori. Bona tarda, Joan, eh?
Hola, Carlos, què tal?
10 minuts per les 4 de la tarda, quan faltin 10 minuts per les 4 de la tarda, Esports COPE, edició de butxaca per l'Eurocopa. Avui, amb què parleu? A veure.
Doncs mira, estem a una setmana només perquè el Barça torni a la feina, a les ordres de Hansi Flick, encara moltes coses per resoldre. A l'Espanyol, notícia Quique Iglesias, Joan Jordán, objectiu número 1 per reforçar el migcentre, podria tornar a l'Espanyol, acaba contracte amb el Sevilla el 2027. El Girona ha confirmat un nou partit amistós de pretemporada, el jugarà el dia 9 d'agost al camp del Newcastle. El Levante Les Planes passarà de jugar de Sant Joan d'Espí a Badalona. En bàsquet, la notícia del matí és que Andrés Félix deixa el Joventut per tornar per jugar al Real Madrid. I estarem pendents també aquesta tarda de Wimbledon, perquè Paula Badosa ha de disputar el seu partit de segona ronda contra la txeca Fruvirtova. També actualitzarem l'agenda de la Copa de l'Amèrica de vela a 50 dies perquè arrenqui la competició aquí a Barcelona.
Molt bé, gràcies, Joan. Escoltem com sempre Esports COPE quan manquin 10 minuts per les 4 de la tarda. Bon programa.
Gràcies, fins després.
Nosaltres ho deixem aquí, aparquem l'actualitat de Catalunya i Andorra, però encara continua la informació. Com sempre, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.